a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez. Avui és divendres 12 de maig. Comencem des de COPE Lleida i ho fem des de la Granja Pifarrer. Tenim per endavant un programa especial perquè, juntament amb el diari La Mañana, hem organitzat el primer debat polític d'aquesta campanya electoral de les pròximes eleccions municipals a l'Ajuntament de Lleida. M'acompanya la Laia Riverola, redactora en cap del diari La Mañana. Laia, què tal? Bon dia.
Bon dia. Des d'aquest entorn únic i preparada per intentar disfrutar d'un debat, el primer d'aquesta campanya electoral.
Avui és un honor i un privilegi tenir l'oportunitat d'arribar a tantes persones i debatre assumptes que són de vital importància per la nostra ciutat. A més, recordeu que la vostra veu i el vostre vot són crucials en aquest procés democràtic. És important que cada ciutadà i ciutadana participi en l'elecció dels nostres líders locals, ja que les seves decisions tindran un impacte directe en la qualitat de vida de Lleida. És fàcil, de vegades, perdre's en la retòrica nacional quan parlem de política, però no hem d'oblidar que la veritable importància de la política està en el seu impacte en les nostres comunitats locals. Són les nostres ciutats i pobles els que realment modelen les nostres vides diàries, des de la qualitat de l'aire que respirem fins a la seguretat dels nostres carrers, des de l'accessibilitat dels nostres serveis de salut fins a la qualitat de la nostra educació. Els nostres líders municipals són els qui tenen el poder i la responsabilitat de fer que això succeeixi. Així que avui, mentre escoltem les candidates i els candidats, recordem que es presenten per a ser líders locals, líders que ens ajudaran a construir una ciutat forta, pròspera i, sobretot, unida. Bé, Laia Riverola, ens expliques quins temes debatrem avui i la mecànica que seguirem en aquest primer debat de campanya electoral?
Correcte. Mira, el debat l'hem dividit en 6 blocs. Aquests 6 blocs són la Lleida social, el model comercial i industrial per a Lleida, l'horta i, per tant, l'anella verda que rodeja Lleida, impostos i economia, i cultura i esports. A l'inici de cadascun d'aquests blocs, tots els alcaldables disposaran d'un minut de temps per exposar la seva postura al respecte. Aquest minut el cronometrarem. Al minut de cada bloc el començarà un alcaldable diferent i un cop hagin parlat els 6 candidats s'iniciarà el debat pròpiament dit sobre aquest bloc. Aquesta estona de debat no serà cronometrada, no controlarem cada segon que parli cadascú en aquest debat. Intentarem compensar això sí en cada bloc perquè al final de debat tothom senti que ha participat en la mateixa mesura. Aquí els demanem rèpliques breus perquè tothom pugui participar justament en això, en la mateixa mesura. Abans d'acomiadar-nos també disposaran d'un minut d'or per defensar la seva candidatura i perquè ens expliquin per què vostès han de ser o creuen que seran el millor alcalde o alcaldessa per a la ciutat de Lleida. Aquest minut també estarà cronometrat. Volem un debat sa, enriquidor i dinàmic, sempre dins del respecte, òbviament, entre vostès. Sense més dilació, passem a presentar els candidats que avui ens acompanyen. Laura Vergés, pel Comú, molt
Hola.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Toni Postius, per Junts per Catalunya.
Molt bon dia.
Miquel Puello, per Esquerra. Fèlix Larrosa pel PSC,
bon dia.
Maria Borrell per Ciutadans
bon dia.
I Xavi Palau pel Partit Popular.
Molt bon dia.
Bé, doncs, comencem ja directe amb els blocs. Seguirem l'ordre de com estem asseguts. Per tant, començarem cada bloc. Tots parlaran, evidentment, el seu minut, però començarem cada bloc per una persona diferent. Aquest primer bloc el començarem per la Laura Vergés, del Comú de Lleida, i després seguirem doncs, l'ordre cap a la dreta, per entendre's de com estem asseguts. El primer bloc és el de la Lleida social. La crisi de la Covid ens va tornar a posar davant del mirall per recordar-nos que tenim irresolt l'allotjament dels temporers, per exemple. El govern municipal ha impulsat aquest mandat la construcció d'un alberg a Pardinyes, fortament contestat pel barri i pels partits de l'oposició. Què proposen per allotjar els temporers? Laura Vergés.
Bueno, si em permets, sí, te contestaré, però voldria començar assenyalant que si fem un bloc del tema social, hi ha molts temes a parlar més enllà de temporers, que sembla que tot se centra molt en l'atenció a temporers, que és un aspecte fonamental, però voldria recordar que a Lleida hi ha aproximadament un 33-35% de població amb pobresa o risc d'exclusió social, amb dificultats per arribar a final de mes, i per tant l'Ajuntament ha d'atendre a tot aquest conjunt de població, tot aquest conjunt de problemes de desigualtat i de segregació de barris que tenim a la ciutat. Per tant, em marcaré, com no fui jo d'estudi, em marcaré la resposta també dintre de que fa falta tot un un dispositiu i, al nostre entendre, una reorientació de les polítiques socials. Nosaltres plantegem que es vinculin molt més també a temes de participació, de salut i salut mental, d'esports, per fer un treball conjunt, i en relació a l'alberg i en relació també a temes d'inclusió hi ha d'haver una combinació de pisos per allotjament de persones que tenen aquestes dificultats i equipaments col·lectius, que després ja explico més detalladament.
Gràcies. Ara és el torn de Toni Postius, de Junts per Catalunya.
Bé, des de l'àmbit social i concretament en l'àmbit dels temporers, des del govern municipal vam decidir entomar el repte que Lleida trobés una solució definitiva pel que fa referència a aquelles persones que cada estiu es desplacen a la ciutat i que dormien al carrer i que fins al 2019 se'ls feia fora cops de manguera davant d'aquesta situació. Es van impulsar diferents línies d'actuació, d'una banda pel que fa referència a la construcció de l'equipament comunitari de múltiples usos, en segon lloc, posant a disposició habitatge doncs, per a aquelles persones que disposen de papers i tenen feina, i en tercer lloc, a través de l'Institut Municipal d'Ocupació, també doncs, fent una cerca activa de feina doncs, per a aquelles persones que tenen papers i no tenien feina. I d'altra banda, sí que és molt important, quan parlem d'àmbit social, doncs, és pel que fa referència a l'habitatge, que és una necessitat a nivell de ciutat i que, per tant, cal impulsar i portem propostes al respecte i, sobretot, generar futurs, generar doncs, llocs de treball, no? I, per tant, l'aposta per la industrialització també ens ha de permetre donar oportunitats a aquells que volen un futur digne i que avui en dia no el tenen.
Gràcies, senyor Postius. Senyor Pollo.
Aquests 4 anys hem treballat per fer de Lleida una ciutat de drets, posant les persones al centre, impulsant polítiques socials valentes. Malgrat la deficient situació econòmica que ens vam trobar, de la qual parlarem, hem incrementat la despesa en polítiques socials. El pressupost de serveis socials, la despesa ha crescut en 1,2 milions. Si parlem d'educació, la despesa ha crescut en 2,3 milions i, efectivament, els principals eixos són els drets de les persones i no només el tema de l'ECMO, sinó també la lluita contra la soledat no volguda en el cas de la gent gran, l'equitat en el cas de l'educació i un treball constant per facilitar més habitatge per als joves i més habitatge social. No podem tornar a la Lleida que donava l'esquena a les persones, som l'alternativa que garanteix els drets de totes les persones.
Moltes gràcies, senyor Puyo. Ara és el torn de Félix Larrosa, del PSC.
Moltes gràcies, bon dia una altra vegada. Nosaltres presentem un projecte marcat per la innovació social. Volem posar el focus en les persones una altra vegada, i no només amb les més vulnerables, sinó que pensem amb la gent gran, amb les persones joves, amb les famílies. Volem pensar, per exemple, amb les persones grans, a les que hem d'empoderar. Nosaltres no tancarem llars de jubilats, com ha fet aquest govern municipal, ni deixarem al carrer a associacions i col·lectius de dones que s'han quedat sense local social per dur a terme les seves activitats. Per això pensem que la política social ha de passar per la innovació, pensar en polítiques actives per fer d'aquesta una ciutat més justa, una ciutat més igualitària, una ciutat més equitativa. Ens preocupa la pobresa energètica, ens preocupa la pobresa infantil i sobretot ens preocupa el que apuntava al començament. Nosaltres hem fet un projecte d'inclusió social que vam traslladar al govern municipal, 17 punts, entre els quals vam plantejar, per exemple, modificar les normes urbanístiques per facilitar la construcció d'equip d'allotjament en les explotacions agràries. Gràcies.
Gràcies. Senyor Larrosa, senyora Borrell.
Sí, moltes gràcies. Primer de tot vull dir que el nostre programa, les polítiques socials en aquest cas, les persones hauran d'estar al centre precisament d'aquestes polítiques municipals. I quan parlem de polítiques socials, parlem d'habitatge, de lloguers buits, en aquest cas, per posar-los a disposició, favorir que els joves i les persones amb menys recursos puguin accedir a aquests habitatges. També liberalitzar sòl municipal per construcció d'habitatge social a través de l'ECMO. El tema de la gratuïtat de les escoles bressol dels menors de 0 a 3 anys, que es pugui donar un impuls i afavorir a les famílies. El tema de l'acolliment assistencial, més programes d'inserció, conjuntament treballar-ho amb el tercer sector. Cal també el cohousing senior, estem molt preocupats amb el tema del cohousing senior, el cohousing living, que és per les persones grans, i nosaltres proposem una ordenança d'ajuda a domicili per a la gent gran. Aquest és un eix fonamental, perquè el de lo que es tracta és precisament de donar a l'oportunitat a la gent gran que ha estat bastant abandonada en aquest sentit. Cal esponjar el centre històric dels recursos assistencials, socials, i per tant també proposem que això se reparteixi.
Gràcies, senyora Borrell.
Sí, el Xavi Palau.
no hi ha res més social que garantir els drets i les llibertats individuals de tots i cadascun dels veïns i veïnes de la nostra ciutat. I garantir els drets i llibertats individuals és garantir la seguretat, uns entorns segurs. Volem la policia al carrer. Per aquest motiu negarem les ajudes municipals a delinqüents i incivils reincidents. Crearem l'oficina antiocupa per defensar els drets de les persones afectades i comunitats de propietaris afectades. I tanmateix crearem la regidoria de la gent gran, prioritat per nosaltres, totes les persones. Defensarem i promourem el talent lleidatà. Crearem i nomenarem un coordinador de barris, tant pel centre històric com per la Mariola. Prou decadència, ruïna i soledat dels veïns afectats, sobretot per la negligent gestió del govern de la Paeria. Importantíssim, conciliar el dret al descans amb l'oci nocturn. I sobretot, i molt important, dir no tant a l'Albert Capardinyes com a les Josefines al barri de Templers Escorxador. Insistim, per garantir una llei de social és garantir els drets de les persones i la seguretat i la policia al carrer.
Doncs fins aquí aquesta exposició inicial. Iniciem ara el procés de rèpliques, si algú demana paraula.
No vol parlar ningú? Doncs ho podem treure. Això no pot ser. Deia el Xavi Palau no a l'Albert de Pardinyes. Tothom hi està d'acord? Entenem que no, no? És a dir, qui defensa aquest Albert, que s'ha parlat poc ara en les primeres intervencions, pels que ho defensen, per què?
Bé, l'any 2005 es va tancar l'alberg municipal de Lleida, com si haguessin desaparegut les persones sense llar o les persones que passen a l'estiu amb la intenció de buscar un lloc de treball. La política municipal en els últims anys ha consistit a deixar dormir a l'estiu aquestes persones al carrer, al centre històric, i despertar-les de matinada amb una bona manguerada. Aquests 4,5 milions d'euros que la Generalitat i la Diputació han concedit a la ciutat per construir un equipament comunitari per a múltiples usos, no un alberg, és una alternativa. Aquesta alternativa l'hem anat debatent i dialogant amb totes les entitats del barri de Pardinyes. Hem intentat també amb els grups polítics arribar a un consens. Com vostès saben, s'han produït situacions d'assetjament, en alguns casos contra famílies, contra la família del regidor Sergi Talamonte, i crec que tenim l'obligació d'afrontar d'una manera serena i constructiva el repte d'acollir, per una banda, les persones que no tenen llar, de fet ho hem estat fent en un equipament provisional a la Fira de Lleida, i les persones que passen a l'estiu. Aquestes persones no s'evaporaran, no s'evaporaran.
Jo em dirigeixo directament als oients de la COP. El senyor Puello parla de mangrades, jo parlo de patades a la porta. Aquest govern de la Paeria ha promogut la defensa dels ocupes a la ciutat de Lleida permetent l'empadronament dels mateixos i instal·lant comptadors d'aigua gratuït. Una llei de social, senyor Puello, és una llei que defensa les persones i no com vostè, que quan era delegat del govern de la Generalitat va impulsar un pàrquing privat a l'Hospital Arnau de Vilanova. Per això, una llei de social. Nosaltres defensem que la gent pugui estacionar al pàrquing amb espais dissuasoris gratuïts.
Senyora Borrell.
Sí, jo la pregunta que vull fer llançar als oients és com te sentiries tu si t'imposessin, en aquest cas, un alberg en un barri determinat sense el consens de les persones, sense escoltar les persones. El senyor Puyo diu que escolta les persones, doncs és la primera vegada que deu de ser així, perquè lògicament els veïns i veïnes de Lleida doncs han estat molt poc atesos en aquest cas per part del govern municipal. Nosaltres, amb el tema de l'alberg, sempre hem estat molt clars i contundents. Els acolliments per les persones temporals han d'estar a prop dels llocs de les finques on se produeix la fruita, i per tant el que cal és esponjar, ja ho he dit abans, el centre històric, no s'han de concentrar tots els recursos assistencials al mateix lloc.
Senyora Vergés.
Sí, en relació a l'alberg, jo crec que hi ha hagut molta demagogia en temes socials i acabem de veure un exemple, no? amb la intervenció del senyor Palau, no? Que ho arregla tot amb policia i sense fer equipaments ni fer res, no? En relació al tema de temporers, des del Comú de Lleida sempre hem defensat que fa falta una política amb quatre línies, una major coordinació amb el territori, perquè és un tema que afecta a més enllà de Lleida. Lleida rep persones que venen a treballar també amb altres municipis de la zona. Dos, facilitar els allotjaments a les explotacions agràries, com hauria de ser amb la gent que troba feina. Tres, la política de pisos. De fet, la política de pisos per temporers la vam posar en marxa nosaltres quan estàvem a la regidoria d'habitatge. Per cert, que en aquell moment la resta del govern no estava superencantat, però ho van posar en marxa. I quatre, un equipament col·lectiu. Nosaltres creiem que el govern, tot el procés de definició d'aquest equipament hagués pogut ser molt millor, i el projecte no el van veure clar com se va plantejar a l'inici, però pensem que s'ha anat modulant també la posició, i per tant un equipament que pugui allotjar temporers, que no allotgi inclusió social, perquè això requereix un altre tipus d'equipaments, ens sembla bé que es faci. Igual el projecte i els diners s'haguessin pogut gastar una mica millor.
Crec que tancarem aquest bloc amb el senyor Postius.
Sí, el senyor Palau barrejava moltíssims elements, no? I pel que fa referència a la situació de les ocupacions il·legals a la ciutat, recordar-li al senyor Palau que en aquests darrers 4 anys s'han obert 100 expedients des del punt de vista de forçar els grans tenidors a presentar denúncies quan es produïen ocupacions il·legals d'habitatges. No n'hem fet escarafalls, però la feina s'ha fet. I després també recordar que de l'Ajuntament de Lleida, en aquests darrers 3 mesos, ja hem obert 5 expedients aplicant la nova llei del Parlament de Catalunya que permet actuar subsidiàriament presentant denúncies quan es produeixen ocupacions de caràcter incívic. Però més enllà d'aquestes qüestions, jo crec que és important que quan parlem de temporers també reivindiquem i reclamem que l'Estat espanyol també s'hi ha de mullar, perquè Lleida recepciona cada any moltíssima gent que ens envien des d'altres zones de l'Estat que no tenen papers i que, per tant, des de la ciutat, per sobre de tot, les hem de poder acollir amb dignitat i pensant, sobretot, com ens agradaria que ens acollissin si nosaltres estiguéssim en la seva situació i, sobretot, si penséssim i ens poséssim en la seva pell moltes de les afirmacions que s'han fet en aquests darrers 4 anys en relació a la construcció de l'equipament comunitari i d'altres polítiques que s'han de dur a terme per abordar aquesta situació, segurament no haguessin arribat als extrems que ens han portat fins on som avui.
Ara sí, tanquem el bloc amb en Fèlix Larrosa.
Gràcies. Nosaltres, la millor política per combatre les situacions d'ocupació il·legal és fer més habitatge social, això està clar, i en aquest sentit l'administració municipal, en cooperació amb les altres administracions que són les competents en matèria d'habitatge, han de desenvolupar una bona planificació a fi efecte de que tothom pugui tenir un habitatge digne. I això vol dir un habitatge que en molts casos passa pel lloguer social. En aquest sentit, hi ha possibilitats des del punt de vista urbanístic per desenvolupar polítiques municipals i hi ha possibilitats de desenvolupar polítiques d'habitatge, insisteixo, amb la col·laboració de les administracions que en tenen la tutela. La Generalitat de Catalunya i l'Estat. Ara, recentment, se'n parla molt d'habitatge social, de les cessions que pot fer i que poden fer els governs municipals, no només per posar en valor l'habitatge buit, 3.000 habitatges buits ja a la ciutat, i a partir d'aquí s'han d'esmerçar esforços per rehabilitar aquests habitatges i facilitar que aquelles famílies, persones més vulnerables, puguin tindre habitatge digne. Housing First és la nostra proposta i en aquest sentit ens mourem.
Gràcies. Sabem que tots voldrien tornar a intervenir i tornar a parlar del tema, però clar, anem molt justos, volem parlar de moltes qüestions i per tant crec que ha quedat clara la postura de tots vostès. Per tant, si els sembla, canviem de bloc, vale? Parlem ara de les grans àrees comercials. Aquestes s'han de situar a dins de la ciutat o a l'extraradi. La paeria ha descartat Torres Salses i la promotora s'ha carallat fins i tot contra l'alcalde i el tinent d'alcalde, mentre el govern municipal intenta reactivar el pla de l'estació. Ja sigui dins de la ciutat o a les afores de Lleida, la ciutat pot continuar sense grans superfícies comercials i quin paper hi han de jugar l'eix i la zona alta. De la mateixa manera, també volem saber, a grans trets, quin model industrial ha de tenir Lleida. Comencem ara per Toni Postius, de Junts.
Molt bé, moltes gràcies. Bé, des de Junts nosaltres el que defensem és el pla de l'estació i no és una proposta, sinó fets. L'any passat ja vam signar un protocol amb Adif, que el que contemplava desenvolupar el pla de l'estació, un gran equipament comercial de més de 60.000 metres quadrats amb cinemes. Ja s'ha dut a terme aquesta modificació del planejament. D'altra banda, doncs, també contemplava que féssim la licitació d'aquestes obres. Actualment els plecs ja estan licitats i estem pendents que Adif doni la seva conformitat per poder licitar amb una inversió de més de 200 milions d'euros i, per tant, Lleida sí que ha de disposar d'un gran equipament comercial al centre i creiem que el pla de l'estació és la ubicació que genera més consens a nivell de ciutat. I això sense oblidar el comerç de proximitat i sobretot doncs, posar propostes i en portem en relació a la desertització comercial. I pel que fa referència a la industrialització, recordar que per primer cop en 10 anys Lleida aquest mes de juny ja disposarà de nou sòl industrial, el Sur 35, i que la gran aposta de Junts a la ciutat de Lleida és Torreblanca, 4 pilans. Lleida serà industrial o no serà i per tant nosaltres fem una aposta claríssima per la creació de llocs de treball i per retenir la nostra gent jove a la ciutat.
Gràcies, senyor Postius. Senyor Pollo.
Bé, en el cas del comerç és obvi que en aquests moments als Estats Units i a França estan tancant algun d'aquests malls, d'aquests grans magatzems situats a l'exterior. En el nostre cas, l'impuls de Torres Salses suposaria a mitjà termini el declivi de l'eix comercial i probablement després també del mateix Torres Salses, com ha passat en altres ciutats. Nosaltres ens vam trobar amb un procés molt avançat. Es va prémer l'accelerador després de la celebració de les eleccions del 2019 i, per tant, el nostre compromís és amb el Pla de l'Estació, el Pla de l'Estació que havia quedat en un calaix des de l'any 2002-2003 i que, com ha dit el senyor Postius, hem aconseguit de reactivar i, per tant, tenim per davant un escenari que, a més, gaudeix del consens de tots els grups polítics de la ciutat perquè permet relligar i potenciar l'eix comercial que tenim.
Senyora Rosa.
Nosaltres plantegem un programa de dinamització comercial que va en tres nivells. El primer nivell és que cap barri es pot quedar sense una oferta de quotidianitat a casa seva. En aquests moments tenim barris de la ciutat on no es pot comprar peix o no es pot comprar carn. I això és absolutament inadmissible. I es parlen de grans projectes comercials, però no han posat en marxa una sèrie de polítiques que vagin de forma activa a donar i a dotar d'oferta comercial suficient per aquesta quotidianitat que necessiten els nostres barris. Parlo del Secà, parlo de Maranes, parlo de Mariola, etc. La segona dimensió del nostre pla de dinamització té a veure amb com fem més atractiu els eixos comercials tradicionals que tenen aquesta capacitat d'atraure persones, compradors, clients de la ciutat. I parlo del carrer Major i parlo de la zona alta. I cal veure exactament l'estat de situació que hi ha en aquests moments amb tants locals tancats i quines són les dinàmiques que s'estan seguint per part dels diferents promotors, propietaris, etc., per reactivar la zona. I finalment, nosaltres som conscients de que Lleida té una fuga anual de 450 milions d'euros. Persones que venen a comprar, que marxen a comprar, perdó, i que deixen de gastar en aquesta ciutat.
Gràcies, senyora La Rosa. Senyora Borrell.
Sí, un dels pilars de l'economia lleidatana és precisament el comerç. Per tant, nosaltres apostem per fer una regidoria de comerç, economia i innovació i des d'aquí començar a parlar del tema de l'especialització del comerç local. També amb zonificacions de zones, comercials unificades per tenir un concepte d'experiència, tant el que seria tot l'eix comercial com la zona alta, com també tots els barris. Apostem també per revitalitzar els mercats municipals i, sobretot, avançar amb els centres comercials per poder oferir una oferta lúdica, d'oci i familiar que actualment Lleida ha perdut. Lleida ha perdut aquesta possibilitat. Per què? Perquè s'està rebutjant, s'està expulsant, l'àrea d'influència que tenim d'Osca i també l'activitat econòmica que pot generar més de 12 milions d'euros en impostos i en taxes que podrien ser beneficiats per la ciutat de Lleida. S'ha expulsat per una decisió unilateral per part de l'actual govern. Per tant, cal tenir ment oberta i apostar, sobretot, perquè ser facilitadora a la paeria, perquè vinguin aquí a instal·lar-se aquestes empreses amb zones comercials diferenciades i també pel comerç local i de proximitat.
Gràcies. Ara, senyor Palau.
Model comercial i model industrial. Evidentment, perquè Lleida és capital. I per com a ciutat capital, estem en una estratègica ubicació, el que tenim que fer és captar talent, retenir talent, aprofitar el nostre entorn. Però, clar, si tenim un govern borde amb els veïns amb els quals no s'hi parle, si tenim un alcalde i un primer tinent d'alcalde que durant 4 anys no s'ha reunit amb cap alcalde de la Franja d'Aragó, com podem captar inversions i atraure talent? Com podem parlar del Pla de l'Estació, de mudar de Torres Salses, si no podem revitalitzar el comerç de barri ni el comerç local? Si necessitem uns entorns segurs? Si tenim que revitalitzar el teixit associatiu, comercial i empresarial de Lleida? Necessitem dignificar els polígons industrials? Tenim que aprovar excepcions fiscals per instal·lar empreses i comerços als barris? És que és fonamental aprofitar la nostra estratègica ubicació i dir-se als nostres veïns que no són enemics, sinó que són amics. I que està molt bé parlar dels radis d'influència, però seria bo parlar amb els nostres veïns. Perquè jo no m'imagino qualsevol persona que ens estigui escoltant en aquest moment a la COPE quina relació pot tenir si no es parla amb el veí de porta.
Gràcies, senyora Laura Vergés.
Sí, en quant al model comercial, nosaltres proposem mesures en l'àmbit de potenciar el comerç de proximitat, el comerç de barris. Pensem que durant aquest últim mandat la política de comerç, més enllà del desenvolupament del Pla de l'Estació, que ens sembla positiu, però pel que fa al petit comerç doncs no s'ha set prou actiu i tampoc en el tema de mercats municipals. Per tant, aquesta és una primera prioritat. En quant a centres comercials, nosaltres apostem pel Pla de l'Estació com a alternativa a Torres Salses perquè reté els consumidors dintre de la ciutat o atrau els consumidors a dintre de la ciutat i també serveix per relligar Pardines amb el centre. I després un tercer element que em sembla important és que també el comerç està afectat per la competència del comerç electrònic, i aquí nosaltres també portem algunes propostes de taxació a les empreses de distribució, de paqueteria i de les grans plataformes que al final estan utilitzant l'espai públic per fer negoci, i de desenvolupament d'estratègies de distribució d'últim quilòmetre per ordenar aquesta distribució de comerç online.
Bé, ara comencem el que seria el debat pròpiament dit.
A fer rèpliques breus, que
sí
podeu parlar.
Intentem més les rèpliques breus. Si us sembla, també comencem per una altra persona diferent a la que hagi començat el bloc anterior. Per exemple, senyor Postius.
Com ho he començat jo?
No, dic el bloc, però en aquest cas dic la rèplica.
Sí,
no, la rèplica.
A mi em sorprèn que tothom parli de la importància de la industrialització de la ciutat, però vull recordar que aquí va haver-hi tant el Partit Popular com el Partit Socialista, que van presentar una moció al ple de l'Ajuntament de Lleida que demanava aturar el desenvolupament industrial de la ciutat i concretament Torreblanca, quatre pilars. Uh-huh. I la realitat és que quan vam arribar al govern municipal, el polígon del Segre no tenia aigua potable, aquest any ja comencen les obres de l'aigua potable, que feia més de 10 anys que no havia sòl industrial i aquest mes de juny Torresoler ja serà una realitat, i que el pla director de Torreblanca, quatre pilans, amb més de 400 hectàrees de sòl industrial, amb empreses internacionals que ja ens estan visitant, no és fruit de l'atzar, sinó de la feina feta que s'ha fet en aquests darrers 4 anys. I, per tant, des del punt de vista de la captació d'inversions, Lleida no pot perdre el tren que s'està presentant ara amb moltes oportunitats com a conseqüència de tots els plans d'actuació que s'han posat en marxa d'ençà la Covid.
Laura Vergés.
Sí, en relació al tema industrial, a nosaltres és evident que fa falta polítiques de reindustrialització i de fet, tot el canvi, no, a nivell global, doncs, també així ho demana. Però sí que nosaltres pensem que el pla director que s'ha plantejat no el veiem com un pla ben enfocat de futur, no? En la situació que tenim del repte ambiental i de la contaminació. Nosaltres hem presentat al·legacions, i esperem que es tinguin en compte, no? D'una banda, pensem que està sobredimensionat, que la part de quatre pilans i Grealó s'hauria de desafectar i mantenir com a fora del polígon. Per tant, circumscriure el polígon a la part de les gigaparcel·les, que és el valor afegit que té, no? És el que falta. Sol per mitjanes i petites parcel·les ja n'hi ha de disponible a la plana de Lleida, més de 1.800 hectàrees. I després, sobretot, també, a part de redimensionar-lo, dirigir un pla director que dirigeixi l'activitat a activitats no contaminants i activitats amb baix consum d'aigua, perquè l'actual pla director preveu un consum d'aigua que equival a la meitat de Lleida, un 54% més de consum d'aigua, i en un moment de sequera com l'actual, per exemple, doncs està clar que no és sostenible.
Senyor Palau i senyor Larrosa.
A veure, carta de presentació de Lleida. Estem al rànquing de les 5 principals ciutats espanyoles en inseguretat, brutícia, impostos i la segona ciutat espanyola i la vuitena d'Europa amb més cocaïna a les aigües residuals de Lleida. La carta de presentació per captar inversions.
Aquesta és la carta que fa.
Captar inversions. Han expulsat a les cases regionals de la nostra ciutat de la Festa Major de Lleida. Captar inversions. Aquesta és la situació que deixa el senyor Pollo i el senyor Postius. Molt parlar d'inversions, de captar talent, de que vinguin empreses, però les cases regionals fora de la Festa Major. Els si molesten els aragonesos, els andalusos, els galletes castellano-leonesos, els hi pregunto.
El senyor Larrosa.
Estem a l'Horta de Lleida, concretament a la partida de la Caparrella, aquí al costat hi ha Baicalent. El senyor Postius parla de Torreblanca i de quatre pilans, i el que no diu és que el que pretén aquest polígon és arrasar sense la partida de quatre pilans. Jo li pregunto a la família Pifarré, que ens està escoltant aquí, si els agradaria que els haguessin posat aquest sector industrial a sobre de casa seu i els haguessin obligat a marxar després de viure-hi durant més de 50-60 anys. Aquesta és la preocupació que tenen els nostres pagesos i pagesos de la partida de quatre pilans. Clar que sí que estem a favor de Torreblanca, el projecte primigeni, el projecte inicial, però no estem d'acord amb l'ampliació de quatre pilans. Tenim més sòl industrial per explotar, per exemple, les canals. Finalment, me n'alegro que el senyor Postius digui que ara portarà aigua al polígon industrial del Segre. Li ha tardat 4 anys i encara no tenim aigua potable. Tenia un projecte de reforma del polígon industrial del Segre sencer i no l'ha utilitzat. I finalment, Torresoler, doncs sí, com diu moltes vegades en Miquel Puello, les ciutats no es faran en 4 anys. Torresoler va començar la seva tramitació en el mandat passat. Cal recordar-ho, el 135 nou sòl industrial va començar amb un govern socialista.
Senyora Borrell.
Sí, miren, hi ha dues classes de persones, les com el senyor Puello, que l'únic argument que utilitza per rebutjar Torres Alces és el que passa als Estats Units o a França, i les persones com la Maria Borrell, que el que aposten és per ser facilitadores precisament de que es puguin instal·lar, en aquest cas, empreses comercials. Per altra banda, no seré jo pas la que digui que Lleida vol un centre comercial, això ha sortit en aquestes, no seré pas jo la que digui que se perden més de 450 milions d'euros perquè marxen de les nostres terres a d'altres províncies, no seré jo la que digui que tenint els impostos més alts els ciutadans de Lleida reben molt menys que d'altres ciutats. Per tant, quant al sòl industrial, molt parlar de sòl industrial, molt parlar d'oportunitats, Lleida és capital i per tant aquestes oportunitats passen per fer polítiques a nivell municipal, com tipus bonificacions de l'impost d'activitat econòmica, bonificacions de l'IBI per fer atracció, per atraure que la gent pugui instal·lar-se aquí. Tenim els estudis precisament de totes les empreses que marxen de Lleida. Realment, si apostem pel tema industrial, que és necessari, absolutament necessari per Lleida, perquè no pot ser que aquest pilar amb les tres potes que té l'agricultura, el comerç, l'hostaleria i el sector serveis, falti el sector industrial tan important per les nostres terres.
Tanca aquest bloc al senyor Puyo.
Bé, em perdonaran que no els insulti amb l'entusiasme amb què ho fa el senyor Palau. Jo vaig comprometre'm l'any 2019 a tractar amb amabilitat i justícia els meus adversaris polítics. Crec que aquí no es tracta de llançar-se pel cap i sobretot no es tracta de fer una descripció tan negativa del nostre territori, perquè aleshores difícilment podrem anar a promocionar-nos fora. Hem rebut d'una manera discreta diversos inversors estrangers interessats pel desplegament de Torreblanca a Quatre Pilans. Les reunions que hem mantingut no sempre, és a dir, la vida política no és únicament una fotografia a Instagram. El senyor Postius i jo mateix hem parlat amb l'autoritat portuària de Tarragona i Barcelona. Ens han fet constar el seu interès pel desplegament de l'estació ferroviària Torreblanca a Quatre Pilans. També ens l'han fet constar els productors de pinsos a l'entorn de Lleida i, per tant, torno a dir-ho, la nostra capacitat de negociació, la nostra capacitat de vendre el territori, la nostra capacitat d'arribar a acords per desplegar oportunitats de futur per al territori no passa només per un parell de fotografies a Instagram, sinó per gestions que a vegades són més discretes, són més sòbries, però també són més eficients.
Gràcies, senyor Pollo. Anem a encetar el tercer bloc, que en aquest cas també, bueno, que en aquest cas començarà el senyor Pollo, és el bloc de l'Horta de Lleida. Lleida té dos grans patrimonis, la seu ovella i l'Horta, una anella verda que rodeja la ciutat i que compta amb activitat agrícola i ramadera i transformació de productes, que per cert és on ens trobem avui. Què plantegen per l'Horta? Pot ser un reclam turístic? Què cal fer per potenciar aquest patrimoni del que fins i tot parlava Màrius Torres als seus poemes?
Estem parlant d'un entorn de 19.000 hectàrees amb unes 5.000 persones, conformen la nostra identitat i la nostra manera de ser. Què és el que hem fet? Hem controlat, quan ha calgut, no només amb la policia, sinó fins i tot amb la intervenció d'una agència de detectius, els abocaments i els robatoris. Hem instal·lat per primera vegada càmeres de seguretat a l'Horta i tenim en condicions i en marxa l'equip de drons de la Guàrdia Urbana per millorar aquesta vigilància. S'han fet 260 actuacions en els camins de l'Horta. Això suposa una inversió de 400.000 euros, que és clarament superior a la que s'havia produït en mandats anteriors. Hem facilitat l'arribada de la fibra òptica, continuarem promovent la marca Horta i, sobretot, estem convençuts que el futur de Lleida passa per l'Horta, un futur verd, sostenible, amable i que estima molt les seues arrels. I no deixarem de treballar amb entusiasme, amb dedicació i amb molta confiança i amb orgull lleidatà per l'Horta.
El minut de Fèlix Larrosa.
L'Horta necessita una planificació més acurada, més sensata i alhora pensant més en el futur. És claríssimament important que l'Horta sigui situada com un espai on la primera activitat és la producció agrària. I això vol dir prendre decisions complexes, vol dir que s'ha de facilitar que les activitats impròpies de caràcter industrial o d'altres tipus puguin anar marxant de l'Horta i deixar pas precisament a les activitats de conreu, de producció de proximitat, de la que volem presumir tots. Efectivament, vam posar en marxa la marca Horta de Lleida precisament per donar suport a l'activitat agrària dels nostres pagesos i de les nostres pageses. Dit això, l'Horta té altres problemes. Té problemes com la seguretat, té problemes com quina és la dinàmica que s'ha seguit des de l'Ajuntament, des de l'actual govern, a l'hora de promocionar l'activitat a l'horta. I aquestes són les qüestions que s'han d'afrontar. Hem de fer un màrqueting específic perquè els nostres productors vagin acompanyats en els mercats? Sí. Hem de fer un pla específic de seguretat per l'horta? També.
Senyora Borrell.
Sí, una de les coses que té o que fa especial Lleida precisament és l'horta. El bo que tenim, tant amb el que és natura, tant amb el que és amb treball, però és molt important que l'horta sigui un lloc on es pugui viure i on es pugui treballar també, perquè és importantíssim el tenir el tema de la seguretat a l'horta, el tema de la neteja a l'horta, el tema de l'incivisme a l'horta, que malauradament està destrossant tot aquest entorn natural magnífic, i per això falta lideratge, falta ser més ferm amb els incívics i imposar moltes més sancions. S'ha de controlar tots els accessos de l'horta, els abocaments incontrolats, que malauradament és una pesta, és una xacra que estem partint a l'horta, també a la ciutat de Lleida, però especialment a l'horta, i nosaltres el que apostem és per aquest pla de seguretat a l'horta, perquè la gent que hi pugui treballar i pugui viure amb seguretat. És important també fer moltes inversions en tot el que és el tema de camins, el tot el tema d'accessos, que malauradament les inversions són molt minces per part de Paeria.
Senyor Palau.
A veure, balanç de l'horta. Caòtica gestió. Dos regidors de l'horta en 4 anys i un coordinador que ja no és coordinador perquè ja no existeix. Això és el que ha fet el govern de la Paeria. Dos regidors de l'horta en 4 anys, i era tan important que van començar amb un coordinador, l'horta, que ara ja no tenen coordinador. S'han perdut entre els camins de l'horta. Primera moció del ple de la Paeria de juliol del 2019 del grup municipal popular. Revisar el conveni de seguretat que data de l'any 1999. S'ha revisat 20 i escaig anys després? No. Moció de febrer, insisteixo, de gener del 22 del grup municipal popular i d'altres, en defensa de preservar la identitat de l'horta perquè no es construeixin torres d'alta tensió. Primer ple extraordinari de tot el mandat dels socialistes en relació a l'horta. Què s'ha complert d'aquell ple extraordinari? Absolutament res. Ni la seguretat, ni la senyalització, ni la seguretat viària han sigut prioritats del govern de la Paeria en aquest tema. I per últim, importantíssim, la soledat. Com se té que resoldre, entre d'altres, establint un centre de dia per la gent gran de l'horta de Lleida.
Gràcies, senyora Vergés.
Sí, en relació a l'horta, nosaltres considerem que ja s'han de seguir prenent mesures per protegir l'horta. Per exemple, com ho deia Lleida, van promoure una reforma en l'ordenança de l'horta per protegir respecte als traçats de línies d'alta tensió. I també les al·legacions que comentava abans respecte del polígon de Torreblanca per protegir la zona de Quatre Pilans, Grealó i el conjunt de l'àrea que encercle aquest futur polígon, però també mesures per potenciar l'activitat a l'horta i, per tant, per recuperar la producció, per modernitzar els sistemes de rec, acabar la modernització dels sistemes de rec a l'horta i recuperar la producció o ajudar a la producció, per exemple, en la creació d'un banc de terres o en la creació d'obradors col·lectius. També potenciar la demanda de productes de l'horta, per exemple, en plans de compra per als mercats municipals o per a escoles bressol, etc. I després, fora de l'àmbit agrari, també pensem que, sobretot, dos grans temes en relació a l'horta: el tracte a la gent gran, com atenem a la gent gran, i la protecció i valorització del patrimoni material i immaterial.
Sí, senyor Postius.
Sí, nosaltres defensem des de Junts que a l'horta s'hi ha de poder viure i viure-hi. I, per tant, en aquests 4 anys hem treballat per dotar-nos d'eines importants per defensar l'horta. D'una banda, protegint-la d'aquests traçats i d'aquestes plantes fotovoltaiques que no se n'ha parlat, que es volien implantar a la nostra ciutat, i aquestes línies d'alta tensió que volien trinxar l'horta de Lleida. No teníem cap normativa al respecte i ha estat aquest govern municipal qui va aprovar l'ordenança de l'horta, qui va aprovar una modificació del planejament que permet que aquestes línies d'alta tensió que ens venen d'altres municipis de Lleida es facin de forma soterrada o s'aprofitin els traçats existents. En segon lloc, pel que fa referència a la seguretat, apostem per continuar amb el desenvolupament i implantació del sistema de videovigilància. Més de 40 càmeres s'han posat aquest mandat. I en tercer lloc, també apostem justament per garantir els serveis. Serveis vol dir continuar el desplegament de la fibra òptica al conjunt dels habitatges de l'horta, aigua potable, hem continuat portant aigua potable a l'horta de Lleida, i finalment el transport públic i el taxi a demanda des del punt de vista de garantir aquests desplaçaments cap a la zona del centre.
Gràcies, senyor Postius. Estem a la Granja Piferrer, estem realitzant des de COPE Lleida i el diari La Mañana aquest primer debat electoral d'aquesta campanya de les eleccions municipals del 2023. Estem a punt d'arribar a la una del migdia, per tant ara farem una pausa i el torn de rèpliques del bloc de l'Horta l'escoltem d'aquí uns minuts. Laia, ens tornem a escoltar ja.
Fins ara.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Esta es la banda sonora en algún punto de la frontera entre Estados Unidos y México. Es el llanto de una mujer joven de unos 40 años delante de las cámaras de varios periodistas. No llora de tristeza, sino más bien de alivio, porque acaba de pisar por fin tierra seca tras cruzar la última barrera de su odisea, un pequeño río que en ese punto sirve de frontera. Esta mujer sale del agua abrazada a sus dos hijas adolescentes que la han acompañado desde Colombia. La escolta, un soldado de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, uno de los 30.000 efectivos con los que Washington ha reforzado el control de sus fronteras ante las oleadas de inmigrantes que llegan desde toda Hispanoamérica. Milibet es una de esas personas. Llega de Venezuela con su marido y su hijo de 10 años y ahora está en un centro temporal mexicano. Ha contado su historia en La Linterna de COPE.
Gracias a Dios protegido, en el sentido que estamos resguardados, un techo, no hay comida, pero es desesperante porque yo tengo por lo menos un niño que a veces se fatiga por la cuestión de que estamos encerrados aquí y es más seguro aquí, yo le digo, que en la calle, pero a veces entiende, a veces no. Y también por la situación de que ya queremos llegar, pues hemos pasado bastantes cosas en el transcurso del camino.
¿Por qué está pasando esto ahora? Pues es una tormenta perfecta cuyo detonante es el título 42, una norma que la administración Trump aprobó en 2020 para prevenir los contagios por COVID. En la práctica permitía las devoluciones en caliente de personas que accedieran ilegalmente a Estados Unidos y limitaba mucho la petición de asilo. La norma dejó de estar en vigor anoche. Y por eso miles y miles de personas intentan entrar en territorio estadounidense en previsión de que la ley pueda endurecerse de nuevo. Y con esto están jugando las mafias con bulos continuos para hacer su agosto. Cada día se producen entre 8.000 y 10.000 cruces ilegales. ¿Y qué tiene que ver España en todo esto? Pues a las 8 de la tarde hora española, Joe Biden va a recibir a Pedro Sánchez en la Casa Blanca. Entre los temas estará la guerra de Ucrania, con la vista puesta en la presidencia española de la Unión a partir del mes de julio, pero también la retirada de tierra contaminada en Palomares, una vez más, y un acuerdo para aliviar la presión migratoria en la frontera con México. España propone acoger entre 2.000 y 3.000 inmigrantes latinoamericanos. El número varía en función de las necesidades que puedan tener las empresas españolas que participen. Estos inmigrantes, cuando acudan a las oficinas de inmigración de Estados Unidos en su país de origen, pueden tener la opción de viajar a España. La idea es que tengan un contrato de trabajo cerrado antes de venir a nuestro país. Si los términos se cumplen, la propuesta se puede entender porque es mejor para todos una llegada ordenada de personas que el descontrol de la inmigración ilegal del que siempre se acaban aprovechando las mafias. Pero todo esto hay que explicarlo bien. Muy bien, porque se presta fácilmente a pensar que España cede a cambio de una foto en el despacho Oval en el inicio de campaña. Este tipo de suspicacias deberían de evitarse en un tema tan sensible. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Prosigue la polémica, Pilar, por la inclusión de 44 etarras que han cumplido condena, 7 de ellos por asesinatos, en varias de las listas con las que Bildu va en las elecciones municipales y autonómicas en el País Vasco y Navarra. Vox exige aplicar la ley de partidos para ilegalizar a Bildu. Las víctimas del terrorismo piden a la Fiscalía que compruebe si es legal su presencia en esas listas. Y vamos con un fin de semana de lluvias, tormentas, granizo y sobre todo un descenso importante de las temperaturas, el que tenemos por delante. ¿Quién lo iba a decir hace apenas 15 días? Tras varias semanas, con un verano adelantado en plena primavera, hoy los termómetros no superarán los 22 grados, por ejemplo, en Toledo, los 21 en Valencia o los 16 en el norte, en ciudades como Bilbao. Y el Papa ha pedido a los gobiernos políticas con visión de futuro para aumentar la natalidad en Europa, ya que es el principal indicador para medir la esperanza de un pueblo. En su participación en los Estados Generales de la Natalidad, junto a la presidenta italiana Giorgia Meloni, el pontífice ha dicho que si nacen pocos niños es que hay poca esperanza, lo que tiene repercusiones económicas y sociales, pero además mina la confianza en el futuro.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas.
Ancelotti prepara rotaciones ante el Getafe pensando en el City.
Mañana Real Madrid-Getafe con los blancos ya sin opciones en la Liga. Lo que importa es el miércoles la Champions ante el Manchester City y Ancelotti prepara cambios, Melchor Ruiz.
Sí, va a haber rotaciones mañana en el partido ante el Getafe, aunque no tantas como cabría esperar. 5 en principio podrían ser los cambios de Carlo Ancelotti ante el conjunto azulón. Courtois va a estar en la portería, Vinicius va a tener minutos, veremos si de inicio o no. Tiene dudas con Benzema, Rodrigo y Álava, que con molestias hoy no han trabajado con el grupo, pero va a presentar un equipo competitivo. Lo que ha querido dejar claro Ancelotti es que ningún equipo puede tener ninguna duda del once que pueda presentar Carlo Ancelotti.
No lo entendería, porque hay muchos equipos que eligen los partidos, nosotros no elegimos ningún partido, intentaremos de ganar mañana. Es claro que tengo que tener en cuenta a los jugadores, no voy a arriesgar, también porque tenemos jugadores frescos. El equipo de mañana va a ser un equipo muy, muy competitivo.
El FC Barcelona puede ser campeón el domingo en campo del Español. Lo será si gana o incluso sin jugar si antes pinchan Atlético y Real Madrid. La jornada se abre hoy con el Mallorca-Cádiz. En el Sevilla, tras el empate de anoche en Turín, el club transmite que lo de Lucas Ocampos no parece importante y que podría estar incluso para la vuelta. Tenemos motos en Le Mans con el regreso de Marc Márquez, que se ha caído en los entrenamientos, y en el Giro de Italia, primera llegada en alto con final en el Gran Sasso.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i segueixes a Cope Lleida escoltant aquest primer debat electoral que hem organitzat juntament amb el diari La Mañana a la Granja Pifarré. M'acompanya la seva redactora en cap, la Laia Riverola. Hola de nou, Laia.
Hola, Ricard. Aquí seguim.
On ens havíem quedat?
Doncs ens hem quedat a les portes del debat sobre el tema de l'horta i l'anella verda de Lleida i què s'ha de fer amb ella i com s'ha de gestionar. Si els sembla, aquest bloc, el debat d'aquest bloc el comença el Fèlix Arrosa.
Molt bé, gràcies. Jo crec que des de la paeria hem de seguir estimulant la modernització del rec de l'Horta de Lleida. S'ha fet una primera fase que va comptar amb el suport del Partit Socialista i hem d'avançar amb la modernització que s'ha de fer en altres partides de la zona alta, i això és bo per la ciutat i és bo per l'Horta de Lleida. Hem de ser més eficaços en els conreus i aquí m'agradaria avançar decididament amb la col·laboració amb els centres de recerca, la universitat, de quina manera se pot fer una major transferència de coneixement i que els pagesos i les pageses trobin més acompanyats també des d'aquest punt de vista. Com imparteix sobre l'Hora Vergés, nosaltres li diem estratègia de custòdia del territori. Hi ha un percentatge massa elevat de finques que estan abandonades i això, d'alguna manera, l'administració local, l'Ajuntament de Lleida, les hauria de gestionar i facilitar amb nova emprenedoria, possiblement des del punt de vista agrari, perquè aquestes finques poguessin ser conreades. I finalment, els serveis bàsics de l'horta. Avançar amb la mobilitat, nosaltres vam posar el seu moment en marxa el taxi de demanda, crec que s'ha d'anar extenent a les altres partides, de la mateixa forma que també hem de protegir l'educació a l'horta, les escoles rurals i les escoles bressol que tenim no només a l'Horta de Lleida, sinó també a Raimat de Sucs.
Senyora Vergés.
Sí, nosaltres durant aquest mandat amb la Marina Pifarré, que com a representant a la Comissió de l'Horta, vam presentar diverses propostes que lamentem que no hagin tingut més desenvolupament, no? Una en fent referència ara, el tema del banc de terres. Pensem que davant de l'abandonament de conreus i també s'hauria de posar en marxa aquest banc de terres vinculant-lo a programes ocupacionals, perquè hi ha gent disposada que podria trobar feina en aquest àmbit i no té terres, i en canvi hi ha gent que té terres i no té disponibilitat de treballar. Per tant, casar aquestes dues situacions, sí, i amb una política també més activa per part de l'IMO. Un altre aspecte important, pensem que dintre de l'horta també s'ha de promoure l'agricultura ecològica i regenerativa, que és una agricultura més de futur, i aquí la col·laboració amb la universitat pot ser interessant, i sí que s'han de treballar mecanismes per a que la recerca de la universitat pugui arribar a l'horta, no només a les grans empreses agrícoles o agrícoles industrials, no? Per exemple, potenciant una política de dades obertes, que la recerca que es faci a la universitat sigui accessible i hi hagi programes de transferència aplicats a les petites explotacions familiars que tenen més dificultats d'aplicar aquesta recerca.
Seguim insistint en la brevetat a l'hora de fer les rèpliques, perquè encara ens queden tres blocs, eh? Vull dir, va per tots, sí. Va pels sis, eh? Senyor Puyo.
Jo crec que l'Horta de Lleida té dos grans reptes. Un és el relleu generacional, l'altre és la feminització del sector. En aquest sentit, hi ha unes tasques a realitzar per part de la Generalitat, però des de l'Ajuntament podem promoure assessorament econòmic, agronòmic i comercial, també amb el suport dels centres de recerca que hi ha, el Parc Agrobiotec i la Universitat, i també proposem, entre d'altres, explotar aquesta condició de rebost i garantia de vida de l'horta, obrint, per exemple, l'obrador del Parc Científic de Gardeny a petits productors i empreses familiars perquè innovin transformant productes, promoure i rellançar fires i cicles gastronòmics i, sobretot, també, en tercer lloc, facilitar canals de distribució als productors del municipi i de la zona, ja sigui mitjançant mercats municipals, ja sigui mitjançant altres canals, i emprenent accions que facilitin la venda directa i que escurcin aquesta cadena excessivament llarga que hi ha entre la producció i el consum.
Senyora Borrell.
Sí. L'horta hi viuen persones, és el més important, hi viuen persones. L'horta no és un parc temàtic, i no és un parc temàtic, i per això marxen moltes persones que viuen a l'horta, perquè hi ha una manca tant de relleu generacional en moltes finques que estan abandonades i perquè manquen serveis. I aquests serveis que marquen precisament, partim de la base de, per exemple, una millor senyalització, una millor cura de tot el que són els camins de l'horta, més de 600 camins que hi ha en tot el terme municipal a l'horta de Lleida, i sobretot més seguretat. La gent gran, les persones grans que viuen a l'horta de Lleida se senten insegures quan veuen que no hi ha dotacions de Mossos d'Esquadra que facin patrullatges, que quan truques, en aquest cas els Mossos d'Esquadra, triguen o no saben trobar on està aquest habitatge perquè manca aquesta senyalització, doncs aquests problemes de seguretat, aquests problemes de falta de serveis fan que la gent abandoni l'horta. Per tant, no volem convertir l'horta en un parc temàtic. Hi ha de poder viure la gent, hi ha de poder treballar la gent.
Senyor Palau.
Abans hem parlat de l'horta, que és imprescindible la seguretat, però l'horta també requereix d'inversions i preservar el patrimoni i la seva identitat. Per poso alguns exemples, el mirador de Rufea, la font natural de Quatre Pilans a Grealó, el manteniment de tantes masies, evidentment, la cabana de volta Sant Just del Molí de Cervià de Grinyana, per posar un altre exemple, però parlar de l'horta és parlar també de Suig i Raimat. Cal implementar la seguretat si la demanda a aquestes zones. Evidentment, Suig i Raimat també és pulmó verd de la ciutat i, evidentment, a Raimat tenen algunes necessitats, com pugui ser la millora del clavegram, o, per exemple, a Suig, evidentment, que estem precisament a la festa major de Suig mentre estem iniciant aquest debat avui, doncs cal preservar la seva identitat i també la millora de les seves instal·lacions esportives, entre d'altres. Per tant, l'horta té que ser un equilibri de seguretat, un equilibri de vida i un equilibri també importantíssim de patrimoni, de mantenir el patrimoni. I fonamental, estem en una època de sequera i és importantíssim que des de les administracions locals es prenguin les mesures adients i pertinents en forma d'ajuts directes, sobretot per pal·liar-ne els efectes.
Senyor Postius.
Bé, a tomb de la sequera, jo crec que és molt important que des de les Terres de Lleida, i en particular des de l'Ajuntament, doncs reivindiquem la necessària inversió que s'ha de dur a terme des del punt de vista de la modernització dels recs i del rec de Pinyana particularment, davant d'actuacions que massa vegades només es pensa quan hi ha sequera, que es planifica quan hi ha aigua i després no se n'en recorda ningú, no? I és el que ha succeït. Pel que fa referència a l'Ajuntament, nosaltres apostem que des de la Paeria doncs, siguem molt exigents tant pel que fa referència a l'Estat espanyol, com també a la pròpia Generalitat de Catalunya, pel que fa als ajuts directes que ha d'haver-hi als productors, i també a tota la cadena de valor afegit des del punt de vista doncs, de la producció. I, finalment, també, des de l'àmbit urbanístic, jo crec que és molt important que fem una modificació de la llei d'urbanisme del Parlament de Catalunya, perquè massa vegades les situacions urbanístiques no venen derivades de l'Ajuntament, sinó que tenim una llei que fa que l'horta en moltes ocasions sigui tractada com una reserva d'indis, no?, en certa manera, i que, per tant, doncs, el marge de maniobra municipal sigui molt escàs, i nosaltres el que defensem és una regulació específica que ens permeti poder millorar i ampliar els habitatges i poder donar nous usos o permetre nous usos a l'horta de Lleida.
Gràcies, senyor Postius. Amb vostè acabem aquest bloc del que ja hem debatut i hem donat les postures de cadascun. Ara parlem d'un tema que preocupa amb tota lògica als nostres oients i a l'electorat en general, que és saber si apujaran o no els impostos en aquests propers 4 anys. Vivim uns temps complicats per a les famílies i, per tant, demanem concessió i claredat en les seves respostes. I en cas de que ens contestin que no tenen previst apujar impostos, d'on s'obtindrà el pressupost municipal per a la gestió de la ciutat? Aquest bloc el comença el candidat del PSC, en Fèlix Larrosa.
Gràcies. Lleida és capital i el fet que sigui capital vol dir que té uns avantatges però també té uns inconvenients, que assumeix la prestació de serveis a persones que no contribueixen fiscalment a la pròpia ciutat. No? Podríem parlar dels equipaments esportius municipals, podríem parlar de la càrrega que suposa accessos amb vehicle a la ciutat, podríem parlar de moltes coses, però el que sí que està clar és que requereix alguna llei de capitalitat. I aquí es parla molt del Parlament de Catalunya i nosaltres proposem, entre altres coses, que el fet capital, la capitalitat de Lleida, que dona serveis a aquestes àrees d'influència de 400-450.000 habitants, d'alguna manera s'hauria de plasmar en una llei i acompanyada dels recursos suficients. La gestió econòmica ha d'estar pensada en les persones i ha d'estar pensada en la generació d'activitat econòmica, les persones més vulnerables i la capacitat d'atraure activitat econòmica precisament per fer rodar la màquina per ingressar diners.
Senyora Borrell.
Sí. Tots sabem, i no sé jo pas la que digui, que tenim, que a Lleida tenim els impostos més alts. Som la capital de província més cara de tota Espanya. L'IBI més car, nosaltres apostem al nostre programa per reduir l'IBI un 15%, per fer bonificacions dels impostos al 100%, els impostos de circulació, per fer bonificacions també al 100% de l'IBI dels locals que lloguin als seus locals per implementar nous oportunitats, també bonificacions al 100% de l'IA i a les noves empreses que venen a instal·lar-se aquí a Lleida, i la modificació de les ordenances per l'hostalia i la restauració per l'ocupació de la via pública. Volem també fer una rebaixa del 50% de la taxa dels mercats, ambulants, i se pot abaixar tota aquesta càrrega que any rere any s'han anat apujant els impostos, l'IBI, l'aigua, la clavegram, etc. Si abaixem, en aquest cas, eliminem aquesta miríada d'assessors que té l'Ajuntament, eliminem tots aquests informes superflus que són més de 2 milions d'euros, per tant es pot compensar, i sobretot, molt important, atreure la inversió de fora. Si no posem pals a les rodes a la inversió, es pot compaginar i es pot equilibrar.
Senyor Palau.
Aquí hem de fer una balança i hem de valorar què és el que tenim i què és el que podem fer. Evidentment que Lleida és una ciutat capital, però per ser capital, evidentment, tenim que atreure inversions i talent. És evident que totes les administracions locals tenen un problema a qualsevol ajuntament, que es manca de finançament per part de les administracions superiors. Però ara, a Lleida, estem una encreuament importantíssim. O som capital de tot o ens convertim únicament en capital d'administracions, que al final això és com una decadència. Jo no vull que Lleida sigui com una Ceruel, una Teruel, una Sòria. Jo vull que Lleida sigui una capital que atregui. Per això és importantíssim presentar-nos com a carta de presentació en una ciutat amb un entorn segur, una ciutat que no sigui des que es paguin més impostos, una ciutat en la qual puguem establir un centre logístic, una ciutat en la qual tinguem uns polígons industrials dignes, una ciutat en la qual puguem baixar el preu de l'IBI i puguem dur a terme excepcions fiscals als barris, una ciutat en la qual no hi hagi cementiri de persianes baixades, però una ciutat sobretot en la que puguem establir sinergies amb el nostre entorn i dins el nostre propi teixit per poder crear oportunitats i sobretot atreure talent i persones joves.
Senyora Vergés.
Sí, en relació als impostos, jo crec que s'ha de ser realista, no? Prometre grans baixades d'impostos és insostenible per la situació de les finances municipals i per la falta de finançament per part de la Generalitat i l'Estat, no? Per tant, una primera línia és barallar-se més per aconseguir recursos i va atendre a tots els programes que hi hagi de finançament de Generalitat i Estat. En relació a la part municipal dels impostos, nosaltres pensem que un aspecte positiu d'aquest mandat ha estat el sanejament econòmic, i s'ha de reconèixer la tasca que s'ha fet de rebaixa del deute, que ens pot permetre començar a pensar en la possibilitat d'alguna baixada de l'IBI, valorar-ho, no prometre-ho així alegrement, perquè després falta diners per sostenir serveis públics. Algunes coses que sí que tenim clares en relació als impostos és que sí que hi ha marge per generar ingressos amb taxes que no paguen les famílies, com per exemple les taxes a companyies elèctriques i de telefonia, el que esmentava abans de taxes a plataformes de comerç online o l'IBI de grans valors catastrals no residencials.
Mm-hmm. Toni Postius?
Bé, quan vam accedir al govern municipal l'any 2019, ens vam trobar amb un ajuntament amb un endeutament del 110%, tutelat financerament perquè no estàvem sanejats, i amb un dèficit de 12 milions d'euros i ni un sol euro al calaix i moltes factures per pagar. I davant d'aquesta situació, el que s'ha procurat fer durant aquests 4 anys ha estat posar ordre. Posar ordre que ens ha permès reduir en més de 35 milions d'euros l'endeutament. Per primer cop, en molts anys, tindrem una situació de llibertat de poder-nos endeutar. En segon lloc, s'ha gestionat bé i vol dir no estirar més el braç que la màniga, i en aquest aspecte s'ha reconduït la gestió a nivell municipal econòmica. I finalment també s'ha potenciat la generació d'activitat per tal de poder ingressar. Vull recordar que en aquests darrers 4 anys s'han donat llicències de construcció per més de 1.000 habitatges a la ciutat, i per tant això vol dir més ingressos. I en aquest aspecte entenem que podem continuar amb aquest camí de bona gestió, doncs la ciutat es pot plantejar congelar els impostos i, per tant, poder continuar fent activitat.
Senyor Puello.
És molt fàcil fer demagògia amb el tema de les taxes municipals. És evident que aquest 37% més alt de la mitjana estatal de les taxes que hi ha a Lleida forma part del llegat que nosaltres hem rebut. En aquest mandat, l'any 2020 i l'any 2021, nosaltres vam incrementar les taxes únicament com l'IPC, més o menys un 1,5%, i l'any 2022 i l'any 2023, tenint en compte la dificultat de les circumstàncies, les hem congelat, amb la qual cosa, si tenim en compte que hi ha hagut un increment de l'IPC del 6,5% o del 7,5%, en definitiva el que hem fet és reduir-les. Per tant, l'alt nivell de pressió fiscal existent fins a l'inici d'aquest mandat és una part del llegat que nosaltres hem rebut. I després també hem de tenir en compte una qüestió. Quan es planteja una reducció unilateral, també s'ha d'explicar quins són els serveis que es volen deixar de prestar. S'ha suggerit que la ciutat de Lleida com a capital presta, continuaré més endavant. Gràcies.
Moltes gràcies per respectar el temps. Comencem, si els sembla, aquest torn de rèplica amb la senyora Maria Borrell.
Sí, primer de tot, dir-li a la representant, en aquest cas dels comuns, que els recursos s'aconsegueixen, però amb idees, i amb idees liberals. Ja n'hi ha prou de que any rere any, i fins i tot amb pujades d'impostos, o en aquest cas congelació d'impostos, ja n'hi ha prou de posar la mà a la butxaca als que treballen i als que es busquen la vida i als que volen portar un plat a taula cada dia. El nostre compromís, el nostre compromís, que no són promeses, el nostre compromís està recollit al nostre programa i és molt clar i meridià en aquest sentit. Nosaltres sempre hem votat en contra dels pressupostos, en aquest cas d'Esquerra Republicana, hem votat en contra sempre de pujada d'impostos, i la pressió fiscal que té Catalunya és gràcies, en aquest cas, a un govern també d'Esquerra Republicana que està al cap davant del Parlament de Catalunya. Per tant, el nostre compromís és aquest, el nostre compromís està al nostre programa, es pot consultar a la pàgina web i fins i tot es pot consultar perquè està dipositat davant notari. Idees realistes, però calen idees. Paraules són paraules, però les idees són els fets.
Senyora Vergés.
Sí, bueno, la política que nosaltres hem impulsat en tema d'impostos és igualar-nos amb altres ciutats que estan cobrant, per exemple, impostos a les companyies elèctriques per ús del domini públic, i a Lleida havíem tingut un paradís fiscal a aquestes empreses, cortesia del PSC, i per exemple, amb aquestes taxes s'ha aconseguit incrementar ingressos per valor de aproximadament de 2 milions. L'altre aspecte que a nivell d'impostos que proposem és també una política de bonificacions lligada a promoció econòmica i lligada a criteris ambientals per instal·lació de plaques, per eficiència, per bona realització del porta a porta, una taxa que el govern no s'ha pogut aplicar, i també un altre paquet seria mesures d'estalvi amb un major control de serveis públics i una revisió del model dels serveis públics.
Senyor La Rosa?
Sí, jo mateix. Nosaltres plantegem una revisió fiscal en línia del que he dit abans, pensant en les persones, de quina forma podem incentivar la generació d'activitat econòmica, això també ens importa, i sobretot estudiant les activitats impròpies. Ha quedat aquí una mica dibuixat, que és allò que fa l'Ajuntament i que hauríem de fer altres administracions. Això ens ho hauríem de plantejar segurament, a no ser que vagin acompanyades de xecs per l'administració local. No? Nosaltres vam estar 7 anys sense pujar els impostos. Ja ho ha dit aquí, que parla de que algunes taxes van pujar a l'IPC, però hi va haver altres que van pujar el 10%. Per exemple, l'aparcament en zona blava. No? Bueno, la tutela financera hi és abans, hi era abans i és ara. I a més recordar als nostres oients que vostès en un any s'han endeutat per valor de 16 milions d'euros. Què vol dir això? Vol dir que hem de pensar per a què volen els diners. Si els diners que van fer els anteriors governs o el govern actual són per avançar, per transformar la ciutat, per les polítiques que considerin, anar i recórrer un banc no és dolent. La prova que no és dolent és que vostès ho han fet en el darrer any 16 milions d'euros.
Senyor Puyo.
Hi ha una qüestió. Per què les persones volen viure a Lleida? El senyor La Rosa ha suggerit, i té raó, que hi ha una sèrie d'activitats i de serveis complementaris que, evidentment, en una altra població, en una població més petita, doncs la pressió fiscal seria menor. Però jo voldria recordar que és el que una ciutat com Lleida proporciona no només als seus ciutadans i ciutadanes, sinó al seu entorn. Doncs miri, per exemple, una cartera completa de serveis socials, la Guàrdia Urbana, la Canera, pavellons esportius, una xarxa magnífica d'escoles bressol, una xarxa de ludoteques, el Parc Agrobiotec, l'Aula de Teatre, el Conservatori Municipal, l'Escola d'Art, el Centre Sènior, el Centre Cívic, la teleassistència a les persones grans, tot això costa diners. Tot això són serveis que costa diners i, per tant, quan es planteja una reducció del 15% de les taxes municipals, també s'ha de plantejar quins d'aquests serveis es pensen deixar de prendre. Jo crec que tenim el compromís de continuar donant aquests serveis a la ciutadania.
Senyor Palau.
Entre aquests serveis que explica el senyor Puyo, s'oblida que van tancar 2 escoles Bressol al barri del Clot i Confluències. En qualsevol cas, nosaltres, en mesura fiscal, proposem, i llegeixo el diari La Mañana del juny del 2020, la paeria de Lleida preveu imposar un recàrrec del 50% de l'IBI als habitatges buits. Això ho eliminarem. Però, evidentment, quan parlem d'economia, parlem de promoció econòmica de la nostra ciutat. I aquest mandat, i tots ho sabem, els que hem estat a l'Ajuntament, des del punt de vista de l'àrea de promoció econòmica, ha sigut un autèntic fracàs. Van crear no sé quina oficina per captar inversions. Ara ja sabem que aquestes inversions no es podien captar perquè el senyor Puyo ens explicava que feien negociacions tan privades que no les coneixem, però no s'ha captat cap inversió important per a la nostra ciutat. Això és dur a terme des del punt de vista de promoció econòmica, perquè la gent ja volem pagar impostos, però volem serveis. Serveis perquè no es tanquin escoles bressol. Serveis perquè està molt bé municipalitzar la zona blava de la nostra ciutat, però també és imprescindible dur a terme un transport públic de qualitat. Serveis perquè també és important, senyor Puyo, que vostès tinguin persones destinades a fer marca Lleida al nostre entorn. Serveis perquè la ciutat de Lleida sigui una campanya publicitària constantment del producte marca Lleida i del producte marca de la província de Lleida. Perquè en tota la ciutat de Lleida no es pot veure res de l'esquí, a l'entorn, de l'esquí, de la fruita, del comerç, del turisme, on està, més enllà de la petita oficina de turisme que teniu. Marca Lleida i promocionar-les de pensar precisament el patrimoni cultural, el turisme religiós, la Seu Vella, l'església de Sant Llorenç, entre d'altres. És fer marca Lleida.
Senyor Postius.
Bé, es parlava que endeutar-se no és dolent, i estic d'acord, sempre i quan es faci bé. El que no és de rebut és, per exemple, els més de 3 milions d'euros que ens vam trobar de factures que no teníem partida al pressupost i els 12 milions d'euros de dèficit que ens vam trobar també quan vam accedir al govern municipal, i això és indicatiu i sinònim de mala gestió. I nosaltres hem procurat no estirar més el braç que la màniga i, per tant, cenyir-nos a allò que nosaltres tenim pressupostat. Pel que fa referència a la importància de la promoció econòmica, senyor Palau, és important també recordar els 40 milions d'euros per a la nova estació d'autobusos que generen activitat, els més de 10 milions d'euros per reformar i rehabilitar habitatge que també generen activitat, els més de 12 milions d'euros que se'ns ha concedit en fons europeus o els 6 milions d'euros, per exemple, pel Palau de Vidre. Tot això també ajuda a l'economia lleidatana i a les empreses i al teixit econòmic de la ciutat i, per tant, això també és possible que gràcies a una bona gestió econòmica ens ha permès poder cofinançar projectes i ajuts que ha tret la Unió Europea i que, per tant, hem pogut tirar endavant i impulsar i d'altres projectes transformadors que generen activitat com és el polígon de Torreblanca, 4 Pilans, que des del punt de vista de la creació de llocs de treball se'n contemplen 12.000.
Gràcies, senyor Postius. Anem a obrir un altre bloc. Ja, són dos grans temes, a veure com poden sintetitzar-ho en un minut, que també va bé veure-ho això.
És una mica difícil, també.
Cultura i esports. Anem a parlar del Museu de Lleida, la Seu Vella o el Cafè del Teatre, a l'espera del nou Museu Morera. Ja sabeu que són símbols de la cultura, però Lleida cuida prou el seu teixit cultural. A nivell de turisme, capta prou volum de visitants amb la seva proposta patrimonial. I en esports, el Lleida Esportiu i el Força Lleida són referents de l'esport d'èlit, com ho són també el Llista, l'AEM o el Balàfia Volley. Els nostres esportistes tenen prou suport? Quines polítiques proposen per tenir equips a l'èlit i perquè els clubs no hagin de patir per la seva supervivència? Comença aquest bloc la senyora Borrell.
Mirin, una dada objectiva. Dels impostos d'un contribuent de Lleida es destinen 33 euros només a esports i a cultura menys de 10 euros, quan a Catalunya la mitja és de 88 euros per habitant dels seus impostos que es dediquen en aquest cas a esports. Mirin, nosaltres ho tenim molt clar. El tema de l'esport s'ha de professionalitzar a través de la regidoria d'esports, fer una regidoria professionalitzada i la creació d'un patronat municipal d'esports. Això és el que nosaltres proposem. Aquest pla d'esports a llarg termini 2023-2035. Aquest pla municipal també que ha d'apostar pel que són els valors en l'esport, plantejar el tema del mecenatge de clubs esportius i les empreses, aquesta col·laboració público-privada. Amb el tema de cultura s'ha d'incrementar el pressupost, sens dubte, perquè si volem oferir Lleida i ensenyar i poder treure pit de tot el que tenim a Lleida a nivell de cultura, sigui fent un plan de biblioteques, tot el tema del patrimoni cultural, el patrimoni artístic que tenim a la ciutat, doncs s'ha de fer un pla específic de cultura per a la ciutat de Lleida.
Senyor Palau.
Cultura. Defensar les nostres tradicions populars. Defensar les cases i centres regionals a Lleida. Defensar el Garrotín. Defensar la Plet del Caragol. Fomentar el turisme religiós. Fomentar els nostres principis humanistes i cristians. I no instal·larem altaveus per fer la crida del Ramadan a la Seu Vella, com va fer el senyor Puello a la seva regidora, que se li posava la pell de gallina en plena època de la pandèmia, mentre els cristians estàvem tancats a casa nostra. En tema d'esports, coordinador d'esports. En tema d'esports, fomentar l'esport base, l'AEM femení. El senyor Amor ha discriminat a l'AEM negant la subvenció que se'ls havia promès. Evidentment que cal, des del punt de vista dels esports, una brigada municipal per reparar de forma immediata les deficiències que tenen pendents des de fa molts anys. I en aquest sentit és importantíssim una auditoria de les instal·lacions esportives municipals de la ciutat de Lleida, insistim, per poder-les corregir i millorar. I per últim, que ens expliquin algú del govern per què i qui va donar les claus del camp d'esports. Perquè algú s'imagina que li donin les claus sense saber qui li donin i puguin entrar a casa seva. Senyor Puello, senyor Postius, qui ha donat les claus del camp d'esports i en base a quin argument legal?
Senyora Vergés.
Sí, nosaltres en l'àmbit de la cultura pensem que s'ha de fer una certa reorientació, no, de l'enfoc de les polítiques culturals en la línia de que l'Ajuntament no hauria de ser el que fa cultura. Igual que l'Ajuntament en política d'horta no planta tomates, doncs en cultura la cultura l'han de fer els agents culturals de la ciutat. Per tant, en aquesta línia plantegem donar-li més pes, no, al Consell de Cultura, al Consell Municipal de Cultura, comptant amb els diferents agents culturals de la ciutat, dotar-lo d'un fons econòmic i que siguin aquest sector cultural el que programi, el que faci cultura, més que l'Ajuntament. Per tant, anar passant d'un model on l'Ajuntament assumeix molta programació cultural a un model on l'Ajuntament doni recolzament econòmic i també tècnic als agents culturals. Una altra de les idees és també promoure des de l'Ajuntament un fons de finançament público-privats i, per tant, facilitar espais de trobada entre inversors i promotors culturals. I en l'àmbit dels esports, reorientar la política de subvencions que actualment està concentrada en els grans clubs, i nosaltres apostaríem més per esport de base, de barris i femení.
Senyor Postius.
Bé, pel que fa referència a l'àmbit esportiu, nosaltres des de Junts apostem, doncs, per l'esport base, i és evident que s'hi han de poder destinar més recursos en la mesura de les nostres possibilitats. Però vinculat molt en aquest aspecte, jo crec que hi ha un àmbit específic que és la situació de les instal·lacions esportives de la ciutat. Són instal·lacions que tenen molts anys i nosaltres el que plantegem, doncs, és de fer-hi actuacions a curt, mig i llarg termini amb un pla d'inversions que ens permeti anar posant a poc al dia totes les instal·lacions que tenim tenim, perquè evidentment s'hi han de fer moltes millores. Posa molta atenció a la climatització d'aquestes instal·lacions esportives. Tenim molts pavellons que avui en dia no tenen, per exemple, aire condicionat, i això fa que amb el canvi climàtic a l'estiu doncs sigui molt difícil o impossible. També ens passa, per exemple, en l'àmbit de les escoles, i per tant haurem de ser capaços de cercar aquests recursos per poder-hi invertir. I el nou contracte de manteniment, que ja està en licitació, el que ens permetrà és poder atendre molt millor les incidències, els recursos, perquè fa referència doncs, a l'estat de manteniment d'aquestes instal·lacions.
Gràcies, senyor Puyo.
El senyor Palau s'ha centrat sobretot en la festa de moros i cristians, pel que explicava. Jo crec que l'àmbit cultural és molt més ampli. Jo destacaria algunes iniciatives, la Factoria dels Reixos, una aportació a la cultura tradicional del cicle de Nadal, o iniciatives que sorgeixen des de baix, l'Enrenou, la Mariola. És a dir, la cultura no ha de ser dirigista. Pel que fa a l'esport, en el poc temps de què disposo, recordar que hem renovat la gespa del camp de futbol de Pardinyes, del camp de futbol de Balàfia, que hem millorat la del camp de futbol de Gardeny, que es produirà durant el mes d'agost el canvi de parquet del pavelló Barris Nord. És a dir, i a més, sobretot destacar que podem sentir-nos molt satisfets del paper de capitalitat que té Lleida en l'àmbit, per exemple, del teatre familiar. La cultura no és només allò que es fa des de dalt, tot i que, evidentment, és extremadament important que finalment i després d'un segle estiguem a punt d'inaugurar el Museu Morera.
Senyora Rosa.
La cultura és un motor de creixement personal, social i econòmic que cal preservar i requereix una sacsejada alhora. Ens parla de moltes iniciatives. Nosaltres defensem la posada en marxa d'un veritable pla de màrqueting cultural a una oficina de divulgació cultural a la ciutat. Volem internacionalitzar les petites i mitjanes empreses culturals de la ciutat. Volem acabar d'una vegada el pla de protecció del patrimoni. Hem estat abandonant el nostre patrimoni en aquests 4 anys, no tenim el pla especial de protecció del patrimoni, i volem avançar amb altres iniciatives, per exemple, convertir la llotja en la casa del teatre, potenciar el hub cultural, o avançar en la Rambla de Ferran com un eix cívic i cultural amb l'apertura del nou museu, no? I en l'àmbit de l'esport, pues, el senyor Postius abans feia referència a que es va trobar, diu, 3 milions d'euros per pagar, però d'aquests 3 milions d'euros no diu que 160.000 euros eren dels governs socialistes i el resto era del govern ja tripartit. I deu ser per això que han retirat les ajudes de l'esport femení, perquè vostès han deixat els calaixos 2,7 milions d'euros per pagar aquest any. Per tant, siguem serios.
Fetes les primeres exposicions, obrim torn. Ha demanat la paraula la senyora Borrell.
Sí, jo és que després de sentir els candidats de parlar de cultura i esport, perquè no hi ha res definit. Primer de tot, no hi ha cap cinema a la ciutat de Lleida. Malauradament, això també és cultura. Hi ha més de 19 convenis d'esports que estan caducats i, per tant, el que hem de fer és tornar a liderar si volem ser capitals amb l'esport i ser capitals amb la cultura. S'ha de treballar amb el tema del pla de mecenatge. No s'ha d'oblidar que podem tenir a les bases del Picat un escenari fix per fer concerts, per fer música en directe, per descongestionar el que és el centre de Lleida i també revitalitzar d'aquesta manera les bases del Picat. Falta un pla de biblioteques i, en quant al tema de patrimoni, per què les termes de carrer Remolins estan tancades, segueixen sense fer cap conveni, per què el Cal Jueu no es pot visitar, per què les sales d'exposicions de la plaça Sant Joan estan tancades des de fa anys, per què el monestir de Sant Ruf ni tan sols habilitat. Nosaltres hem fet peticions constantment, hem fet propostes de resolució, no hi ha cap inversió en cultura, ja he donat a les dades, s'inverteix molt pocs diners per part de l'Ajuntament amb tot el que serien qüestions de cultura i molt menys també amb esports. També, per altra banda, ja per acabar només, volem la participació dels col·lectius en totes les festes i tradicions de Lleida. Per què no celebra el Dia de la Hispanitat? Per què no se fan celebracions del Dia d'Europa? Se deixa sempre una part de la població de la ciutat de Lleida al marge de totes les festivitats i tradicions.
Senyor Palau.
Cultura. Amb el Partit Popular, les cases i centres regionals tornaran a la Festa Major de Lleida. Compromís. Importantíssim. Amb el Partit Popular tornaran a l'agenda pública les festes religioses i cristianes de l'Ajuntament de Lleida. Amb el Partit Popular fomentarem una cultura amb un entorn segur, sobretot per totes aquelles persones d'edat més avançada que volen fer gust de la mateixa, amb una cultura inclusiva per tothom, destinada a tots els públics. Fomentarem el talent lleidatà, però també hem de tenir en compte el canvi de tema amb els esports. És que clar, el senyor Puyo parla molt de la inclusió. El govern que ha tancat les piscines de la Mariola. Sectarisme, discriminació, categoria, uns millor, els altres pitjor. Si vius a la Mariola no tens piscines. Per què? Molt parlar de l'Enrenou, però no tenen piscina. En un estiu com aquest, senyor Puello, vostè pot garantir i pot dir aquí, a la cadena COPE, que el govern de la Paeria obrirà les piscines de Mariola? Vostè pot garantir que l'AEM rebrà la subvenció des del punt de vista per poder garantir precisament la promoció de la marca Lleida de tot Espanya sent el club referent de l'esport femení de la nostra ciutat, tant que vostès parlen de feminisme i tantes fotografies que s'han fet les seves regidores a les escales de la Paeria? Aquí no se'n fan per recolzar l'esport femení. Aquests són compromisos reals i lleials.
Els nostres oients no ho veuen, però el senyor Puello i el senyor Postiu somriuen quan escolten el senyor Palau. Per tant, rèplica per al senyor Puello.
Històricament, l'esport femení sempre ha estat el germà petit. L'any 2021 nosaltres vam posar en marxa un gran acord per l'esport femení lleidatà. Em sembla que van ser uns 168.000 euros. Pel que fa a les ajudes a l'AEM femení de futbol, jo els recordo que durant tota l'anterior legislatura l'AEM femení de futbol va rebre de la Paeria 9.913 euros. En aquesta legislatura actual l'AEM femení de futbol ha rebut uns 100.000 euros, és pràcticament un increment del 900%, i l'any no s'ha acabat i per tant ens agradaria, en la mesura que les circumstàncies ho permetin, millorar la nostra aportació a aquest club femení de futbol que ens dona tantes alegries. Ara bé, per nosaltres la igualtat no és només una proclama el 8 de març, s'ha de demostrar amb accions i per tant això ho continuarem fent amb una mirada a la llei del futur, més esport i més esport femení.
Senyora Vergés?
Sí, en relació a això, la veritat és que s'hauria d'anar més enllà. Si mirem les subvencions a entitats esportives, el 76% se l'enduen tres clubs professionals masculins, i el 24% restant se reparteix entre totes les entitats d'esport femení, d'esport de barri, d'esport de base. Nosaltres pensem que això s'ha de capgirar, perquè també les grans entitats d'esport d'èlit tenen més capacitat de captar patrocini i també se les ha d'acompanyar amb la captació d'aquest patrocini, però reforçar molt més les línies de subvencions a l'esport femení, que és veritat que s'ha augmentat, però continua sent insuficient, no? Llavors no es pot ser autocomplaent en aquesta línia, no? Per tant, aquí nosaltres capgiraríem aquesta distribució de diners.
Senyor Postius?
Bé, es parla molt de l'estat de les instal·lacions, no? I de les actuacions que s'hi han de fer, però convé recordar que l'Ajuntament té 300 edificis i instal·lacions utilitzades per moltíssima gent i que, per tant, més enllà de tallar la cinta i inaugurar, que és el que sempre es pensa, el que s'ha de fer és apostar, doncs, pel seu manteniment cada dia, tots els mesos de l'any, i, per tant, doncs, tenir-los ben presents. Ens hem trobat en situacions paradoxals des del punt de vista d'instal·lacions. Abans feia referència al Miquel en relació a les gespes, no? Que portaven més de 10 anys sense renovar-se i no hi havia cap pla al darrere. S'ha començat aquest pla de renovació, però també nosaltres volem posar molt l'accent en la climatització. En un moment en què les temperatures cada vegada s'estan accentuant més, per exemple, doncs, a nivell de les escoles, a nivell de les escoles Bressol, també a nivell, doncs, dels pavellons esportius, nosaltres el que plantegem, doncs, és un pla d'actuacions i de millora precisament per posar doncs, a climatització en aquests edificis, també mesures d'estalvi energètic i sobretot pensar...
Llàstima que les que teníeu ja no les
sí,
heu implantat.
Sí, correcte. Des del punt de vista de les que planteja el comú, doncs bàsicament molt boniques sobre el paper, però a la pràctica en certa manera irrealitzables.
No les plantejeu.
Però no entraré a discutir en aquest aspecte, sinó justament evitar també nyaps, com per exemple que l'escola Bressol més nova que es va construir a la ciutat ara fa poc més de 10 anys, resulta que a l'estiu està a 34-35 graus i per tant doncs són actuacions que entenem que han de ser prioritàries.
Senyor Larrosa.
Sí, nosaltres construïm escoles bressol i aquest govern les tanca. Mira, nosaltres plantegem un concepte que és el de la ciutat saludable. La ciutat saludable és aquella ciutat que practica l'esport, és aquella ciutat que s'alimenta de forma adequada i és una feina que s'ha de fer globalment precisament perquè volem que la ciutat de Lleida vagi associada amb aquesta marca de ciutat saludable. No? I això què vol dir? Vol dir que en relació a l'esport hem de plantejar una nova governança. És a dir, no pot ser que anem donant salts, improvisant en funció de les circumstàncies que es van produint des del punt de vista de resultats esportius. No parlo ara tampoc de si és una qüestió del govern o no ho és. dies, eh? En tot cas, sí que és cert que s'ha de planificar amb el temps. Si hi ha un equip que té possibilitats, hem de planificar que aquest equip, si s'ha de promocionar, necessitarà més recursos i ho haurem de tenir present, no? Això ens porta a un finançament, i el finançament ha de ser públic i privat. Hem de fer possible perquè les empreses, les institucions de la ciutat hi col·laborin globalment en donar suport al finançament dels projectes esportius. I sobre les instal·lacions esportives, efectivament, nosaltres hem plantejat, i ho hem dit, una auditoria de funcionament de les instal·lacions, a veure quin és el problema en el que es troben, quina és la situació en la que es troben i de quina manera en un pla d'inversions que es pot fer a 3-5 anys vista podríem millorar aquestes instal·lacions, sempre també pensant en que altres institucions ens poguessin ajudar, no? El concepte de la ciutat saludable, per tant, passa això, una nova governança, un millor finançament i unes millors instal·lacions.
Moltes gràcies, tanquem aquest bloc de cultura i esports i ens anem cap a l'últim, encarem la recta final d'aquest debat, però hem de fer una petita modificació, anem molt justos de temps i aleshores el que farem en aquest últim bloc, els deixarem la primera intervenció d'un minut cadascun, però l'haurem de tancar aquí, no podrem debatre aquest bloc. Com bé hem explicat al principi, va sobre pactes postelectorals. El pacte de Sant Joan es va trencar fa un any amb la sortida del Comú del govern arran de les diferències per Torresalses. Esquerra, Junts i el Comú apostarien per refer aquell tripartit o, d'altra banda, quina serà la política de pactes de PSC, de Ciutadans i del PP? I continuarà havent vetos creuats entre sobiranistes i constitucionalistes? Comença aquest bloc el senyor Xavi Palau.
Jo no parlo tant de governar, sinó pròpiament de gestionar i liderar. Al final, el 28 de maig, hi haurà uns resultats que determinaran quina és la nova composició de la paeria, el repartiment dels 27 regidors, i a partir d'aquí s'haurà de veure com es pot constituir i com es pot, insistim, gestionar. Jo sempre dic que a l'Ajuntament de Lleida els veïns i veïnes el que reclamen sempre és el màxim de consensos per tirar endavant projectes de ciutat i històricament així s'ha demostrat quan ha sigut pertinent. Ara, des del punt de vista dels pactes, insistim, cal veure com queda l'Ajuntament, quins partits entren i quins no des del punt de vista de superar el llindar del 5% i sobretot projectes de ciutat tenen que buscar consens. A partir d'aquí, governar, doncs, evidentment, nosaltres estem molt lluny d'Esquerra Republicana, de Junts, de la CUP i del Comú.
Gràcies, senyora Vergés.
Doncs, parlar de política de pacte sense saber la representació que obté cadascú, la veritat és que és difícil i agosarant, no? Però al final el que hem de fer és escoltar la decisió, no?, de les persones que voten, dels electors, veure quina representativitat ens donen a cadascú i a partir d'aquí veure amb qui, quines són les sumes i quines són les capacitats de negociar acords. Repetir fórmules que no han acabat de funcionar, doncs no em sembla en general bo per la vida, no? Quan una cosa no surt bé, doncs millor no tornar-la a fer. Però en tot cas, insisteixo, que hem de veure la força que té cadascú. Nosaltres som una força de progrés i, per tant, hi ha altres partits polítics situats més a l'esquerra amb els quals entenem que ens podem entendre millor i ens entendrem menys amb els partits que tenen polítiques, com comentava ara el senyor Palau, doncs segurament jo tampoc m'imagino com es anarà amb el PP.
Senyor Postius.
Bé, nosaltres des de Junts en aquests darrers 4 anys hem estat al govern municipal impulsant una agenda transformadora amb molts projectes ambiciosos a nivell de ciutat i sortim en aquestes eleccions a guanyar. Volem i aspirem a liderar el govern municipal i davant l'escenari en què ningú tingui majoria absoluta o no pugui governar per si mateix, nosaltres doncs mà estesa amb aquelles formacions de independentistes que tinguin representació al ple de l'Ajuntament per bastir acords estables, acords de govern que permetin tirar endavant la ciutat a partir d'un programa electoral. Nosaltres som els que defensem que Lleida cal que s'industrialitzi, sí, al pla de l'estació, una Lleida que sigui ambiciosa, una Lleida que també toqui de peus a terra però que no renunciï al que sempre hem estat, que és la segona capital de Catalunya, i sobretot també deixar molt clar, nosaltres no farem alcalde o alcaldessa a cap candidat o candidata que provingui de les formacions del 155, que, com bé recordar, governava la ciutat de facto a Lleida l'any 2019 i és una etapa que nosaltres volem tancar.
El dia 28 la ciutadania tindrà l'oportunitat de decidir si vol un retorn al passat o si vol la continuïtat del canvi. Jo estic molt satisfet del que hem fet aquest govern d'entesa pel canvi on és durant aquests 4 anys i també estic satisfet i agraït al Comú pel paper que hi ha jugat almenys durant els 2 primers anys. Crec que no hi haurà una majoria absoluta, Per tant, doncs, cadascú haurà de veure la nit del dia 28 quines combinacions es poden fer. El senyor Palau ha dit una cosa molt interessant, ha dit que se sent absolutament lluny del Comú, de Junts, d'Esquerra Republicana, però no ha dit que se senti lluny del Partit Socialista, ni de Ciutadans ni de Vox. Per tant, haurem de veure el dia 28 a la nit quines condicions tenim per construir consensos i en el nostre cas continuarem treballant pel canvi cara al futur.
Félix Larrosa.
Nosaltres plantegem una agenda fins al 2030. És una agenda de capital i de territori i és una agenda que, en la que volem excel·lir en la gestió, volem acompanyar la ciutadania en les seves iniciatives, volem reforçar la nostra capitalitat, volem reforçar les nostres aliances de caràcter territorial, també amb els representants de la franja i amb els representants de les poblacions al voltant de la ciutat de Lleida. Volem una institució que co-lideri i que generi complicitat en els agents econòmics i socials de la nostra ciutat. I, per tant, això vol dir que hi haurà tota una sèrie de mesures que es posaran al damunt de la taula i aquests partits que vulguin sumar-s'hi amb aquesta sèrie de mesures seran benvinguts. Ja us dic amb qui no pactaré. Nosaltres no pactarem mai amb Vox i això és obvi. Ho vull recordar i ho vull afirmar aquí davant de tots vostès, però, en qualsevol cas, no sé si el 28 a la nit o el 29 al matí o el dia 30, no ho sé, però seurem a parlar amb aquelles forces que es puguin sumar amb aquesta agenda territorial del 2030.
Maria Borrell.
Bueno, estem a l'espera dels resultats electorals que finalment demostraran com és l'art polític, en aquest cas, a la paeria, però nosaltres aspirem a ser decisius per qui governi. Tenim molt clar que no pactarem amb els extrems ni amb qui incompleix la llei o que conculqui la llei i no farem pas alcalde a qui vulgui o a qui continuï violant la Constitució i qui vulgui trencar amb Espanya. Parlarem amb qui vulgui fer coses per Lleida, polítiques moderades des del centre per als lleidatans, que vulguin gestionar, i amb això donarem recolzament a qualsevol proposta d'aquest tipus, però tenim molt clar quines són les nostres llistes vermelles.
Molt bé, doncs moltes gràcies als sis candidats que avui tenim i candidates que avui tenim aquí entre nosaltres. Fins aquí el debat dels sis blocs electorals que hem escollit, perquè la veritat és que, com vostès saben, hi hauria molts temes a escollir, hi ha moltes coses que ens deixem enrere i que no podem debatre per falta de temps, però esperem que aquest debat, el que hem parlat, el que vostès han pogut exposar, doncs hagin sigut prou esclaridor per a les persones que ens estan escoltant i per a l'electorat en general.
Gràcies, Laia. Ara sí que ja anem al minut d'or. Ja sabeu que és un minut a cada formació política on, com que estem ja a campanya electoral, es pot demanar el vot directament. L'ordre que seguim és de les darreres eleccions municipals, de menys a més vots obtinguts. Per tant, comença aquest minut d'or el Partit Popular amb Xavi Palau.
Ara sí. Ara votarem. El 28 de maig és el moment d'una Lleida implicada. Una Lleida implicada amb el teixit associatiu, veïnal i empresarial de Lleida. Una Lleida implicada amb tots els barris, amb l'Hort, amb Suts, amb Llívia i amb Raimat. Una Lleida implicada amb el talent, amb les persones joves i amb la gent gran, amb la defensa dels drets dels nostres veïns. Una Lleida implicada per a poner fin a la delinqüència, a l'incivismo i a los ocupas. Una Lleida en la que tinguem la policia al carrer. Una Lleida en la que posem fi a 45 anys de decadència de governs d'esquerres. Una Lleida en la que mantinguem els nostres principis, tradicions i cultura lleidatana. Una Lleida capital, una Lleida en la que el 28 de maig tenia una oportunitat històrica de revertir la situació en la qual ens trobem a dia d'avui. Per això, de forma clara i contundent, el 28 de maig us demano una oportunitat per gestionar, una oportunitat per liderar, una oportunitat per la Lleida implicada. Per això, vota Xavi Palau, vota Partit Popular de Lleida.
És el torn de Laura Vergés, del Comú de Lleida.
Molt bé. Arrenca la campanya electoral i abans de començar a demanar el vot i condensar eslògans en un minut, us demanaria que aprofiteu aquestes dues setmanes per informar-vos bé, per escoltar i valorar les propostes dels diferents partits, més enllà dels prejudicis o de les frustracions i les etiquetes acumulades. Des del Comú de Lleida pensem que és hora que és hora que tinguem més força per fer que passin coses com que hi hagi una dona alcaldessa a Lleida per primera vegada, coses com polítiques més decidides per fer front als reptes de la desigualtat, de la segregació de barris, fer front al repte ambiental. I en aquest sentit plantegem mesures com que es facin 300 habitatges d'habitatge social i assequible, una Lleida molt més verda, amb menys cotxes, amb més bus, en definitiva, una Lleida que afronti els reptes de futur.
Ciutadans, Maria Borrell.
Per començar, m'agradaria que els ciutadans puguin escoltar, veure i sentir el que els vull dir. A Lleida hi ha dos tipus de persones, els que confiaran en els de sempre i els que faran confiança a Maria Borrell per aconseguir el canvi que aquesta capital mereix. A mi em preocupa el mateix que a tu i per això vull una Lleida més segura, més neta i que no ens ofegui a impostos. Sí, transformarem Lleida per a les famílies, per als joves, per als que curren, una ciutat on cada barri farà Lleida. Imagina viure en una ciutat més verda, on els campos, les bases, la mitjana tornin a ser els espais per a tots, on el progrés serà el motor i la llibertat la recepta. Volem canviar Lleida, amb tu, per a tots. Ara és el moment. Per això, si et pogués fer una pregunta seria: i tu, vols canviar Lleida? Me llamo Maria Borrell, soy la candidata de Ciudadanos a l'alcaldia de Lleida.
Gràcies. Toni Postius, de Junts.
Bé, des de Junts creiem que Lleida es troba en una cruïlla històrica i que està a les nostres mans confiar en el futur. Un futur que il·lusioni, que generi prosperitat, que ofereixi oportunitats per a tothom, sobretot per a la gent jove, i que faci de Lleida el que sempre hem estat, la segona capital de Catalunya. Perquè per ser la segona capital de Catalunya ens cal fer un salt endavant, sense por, amb determinació i actitud. Defensem una ciutat que pensi en les persones i les posi al centre de totes les seves polítiques. Una ciutat que pensi en gran i sense límits, que aposti per projectes ambiciosos i transformadors, com el desenvolupament industrial de Torreblanca Quatre Pilans, o el pla de l'estació, la nova estació d'autobusos. Però també reivindiquem i reclamem una ciutat compromesa amb la llibertat del país i sobretot amb la seva cultura i la seva llengua. Per això us demano que el proper diumenge 28 de maig confieu en el futur i voteu a Junts per Catalunya.
Gràcies. Partit dels Socialistes de Catalunya, Fèlix Larrosa.
Vull que la ciutadania recuperi la confiança en el seu alcalde i en la institució de la paeria. Per això vull una ciutat més justa socialment, vull una ciutat que sigui plena d'oportunitats per a tothom, vull una ciutat saludable, neta i segura. I per això cal tenir un bon govern. Un govern que sigui empàtic, que escolti activament, que sigui humil davant de les propostes, les iniciatives, els suggeriments que fan els lleidatans i les lleidatanes. I per això cal treballar de valent, per posar-se al seu servei. Ells ens esperen, elles ens esperen. Volen una paeria al seu servei. I aquesta és la proposta que nosaltres presentem. Per això, amb vosaltres, amb nosaltres, Lleida guanya.
Moltes gràcies, Miquel Puyo, d'Esquerra.
Sí, gràcies. Em dic Miquel Puyo, sóc l'alcalde de Lleida, el candidat d'Esquerra Republicana. Després de 40 anys de governs socialistes a la ciutat, el 2019 vam liderar el canvi honest, ens vam trobar una paeria endeutada. Durant aquests 4 anys hem aixecat catifes, hem eliminat privilegis, hem desencallat projectes que portaven més de 20 anys encallats. I això ho hem fet possible sobretot perquè ens estimem la ciutat i perquè volem recuperar l'orgull lleidatà. A Lleida vam aconseguir fer realitat el canvi honest, però perquè volem una Lleida oberta al futur, el canvi ha de continuar. Amb els lleidatans i les lleidatanes, el proper 28 de maig ho farem possible.
Moltes gràcies. Ara sí, aquest debat arriba al seu final. Només ens queda agrair als 6 candidats la seva participació i les intervencions que han permès un debat dinàmic, però també respectuós i amb un bon fair play. Ho agraïm. L'electorat és qui decidirà qui ocuparà el govern municipal els propers 4 anys. Per tant, també els hem de donar les gràcies que ens han seguit a tots aquests lluents que ens han seguit durant tota aquesta estona, que esperem i desitgem hagi estat enriquidora per a ells i un bon punt de partida per a aquesta campanya electoral que només acaba de començar.
Gràcies a tots per escoltar aquest primer debat electoral. Espero que hagueu trobat la discussió informativa i esclaridora. Recordeu, l'elecció és la vostra oportunitat de tenir veu en el futur de Lleida. Exerciu el vostre dret al vot i trieu aquelles candidates o candidats que creieu que treballaran millor per a les nostres necessitats. Gràcies també a la Granja Pifarrer per oferir-nos un lloc on desenvolupar aquest primer debat, al Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana, per tornar-nos a fer costat una elecció més, al Jordi, el nostre tècnic, per muntar-nos aquest magnífic estudi a fora de les nostres instal·lacions, i a totes les companyes i companys de Copelleda que treballen de valent fora de micròfon per poder seguir oferint aquests programes, i evidentment a la Laia Riverola, que és redactora en cap del diari La Mañana, per la seva gran feina i companyia moderant avui aquest debat. Gràcies, Laia.
Un plaer, com sempre, Ricard, amb tu.
Soc el Ricard Álvarez, acabeu de gaudir de la Festa Major de Lleida i dilluns hi tornem a les 12:20. Ara segueixes amb la informació amb la Pilar García Muñiz.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Pren nota. El diumenge 21 de maig celebrem la festa solidària del periòdico al Parc d'Atraccions Tibidabo a favor de Fundesplai. Compra les entrades a un preu especial de 10 euros infants i 20 euros adults. Emporta't un regal i ajuda a fer possible un estiu per a tots els nens. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Semana de Internet en el Corte Inglés y punto.
Un punto es con hasta un 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, belleza, deporte, ocio y mucho más.
Un punto es.
Solo hasta el 17 de mayo, Semana de Internet en el Corte Inglés.
Hasta un 30% de descuento en web y app.
Un puntazo.
La Liga entra en su fase decisiva.
¡Ojo! ¡Qué remate!
El Barça podría proclamarse campeón este mismo fin de semana. Y todo lo vamos a vivir en COPE. Este sábado, Real Madrid, Getafe. El domingo, Elche Atlético de Madrid y el derbi catalán. Español Fútbol Club Barcelona.
Dale, Oli, a ver cómo termina de momento.
Y además las motos en el Gran Premio de Francia. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.